La malaltia de la triatleta belga Claire Michel, després d'haver competit a les aigües del riu Sena, ha encès encara més el debat sobre la idoneïtat de les seves aigües per acollir proves de natació durant els Jocs Olímpics de París 2024. L'esportista hauria tingut una infecció de E. coli, un bacteri estès i potencialment perjudicial per la salut que se sospita que estaria present al curs fluvial de la capital francesa. A la vista de la polèmica que ha generat aquesta situació, han sorgit alguns dubtes sobre aquest bacteri i sobre les conseqüències que pot tenir entrar-hi en contacte. Avui volem parlar exactament de l'E.coli amb el cap clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses de Sant Pau, que és el doctor Joaquín López Contreras. Doctor López, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buen día. Gracias a vostès.
Comencem pel principi. Què és l'E.coli?
L'E.coli és un bacteri que tenim totes les persones al nostre budell i que viu amb nosaltres. I que en condicions normals és un bacteri que ens protegeix. Aquesta idea de que L. coli és una cosa mala no és així. És una bactèria que en la majoria de les ocasions té una funció protectora i una funció, direm, fisiològica normal al budell de les persones.
O sigui, que prové de les femtes, no?
Exacte.
I podem dir que és un dels bacteris més abundants del nostre cos, doctor?
Sí, probablement sí. Probablement els anaerobis són tan freqüents o tenim tanta quantitat, però es mesuren amb més dificultat i probablement la bactèria que com més facilitat trobem al nostre intestí seria l'E. coli. És veritat que quan nosaltres ens fem una analítica de femta i no hi ha una causa específica de malaltia, els microbiòlegs no informen aquest bacteri perquè és normal i, per tant, no tenen que informar si no hi ha sospita de malaltia per E. coli o si no hi ha malaltia. Normalment el que busquem són bacteris que normalment no estan en la femta. I com este està sempre a la femta, lo més habitual és no informar-lo. Però si a tothom de nosaltres, a vostè i a mi, ens fan un anàlisi de femta avui i les preguntem als microbiòlegs, sisplau, digue'm si tinc E. coli, la resposta és sí, 100%.
Ah, vale. Mira, està bé saber-ho. O sigui, que és un bacteri molt freqüent i forma part de la flora normal de l'intestí humà i també dels animals de sang calenta?
També.
Perfecte. Com el podem contraure, aquest E. coli? El tenim, però diguem-ne la part xunga, ja m'entén vostè, de posar-se malalt.
Sí, a veure, hi ha algunes serotips i alguns tipus d'E. coli que poden tenir, que poden generar malaltia. I la malaltia més normal, la que tenim amb més freqüència, és una, el que diem, una gastroenteritis, és a dir, la presència de vòmits i de diarrees, que en la majoria de les vegades són autolimitats i que no precisen ni siquiera tractament antibiòtic. En algunes ocasions pot ser greu, excepcionalment, i es necessita fer tractament de suport i fer a vegades antibiòtics també. Però és per alguns tipus molt concrets i en unes situacions molt concretes. En la majoria dels casos, el tenir E. coli no és simptomàtic i quan no és simptomàtic sol ser una malaltia lleu que a vegades ni diagnostiquem.
O sigui que
és el causant, sí. I pot ser que això sigui, diguem, il·lustratiu per la població, és el malalt, és el causant de moltes vegades de la diarrea del viatge. Quan anem a països que tenen un coli que és una mica diferent del nostre i venim amb una diarrea lleu, és moltes vegades és per E. coli.
La majoria de vegades és pel tema de l'aigua, no? De no netejar bé les verdures, o sobretot si mengem aliments crus o poc cuinats, no? O que no han estat manipulats amb seguretat.
Exactament. O sigui, la transmissió és el que nosaltres diem fecal oral, vol dir que si quan reguem els camps amb aigües que no són del tot límpies i després no processem els aliments adequadament i los rentem com s'han de rentar, podem tenir una infecció per bacteris, enterobacteries, enterobacteria significa bacteri de l'intestí, per això.
Aquest mateix bacteri, doctor, també es relaciona amb infeccions del tracte urinari que ocasionalment es poden complicar, sobretot en el cas, crec, dels infants i les persones grans.
Bueno, no tan sols els falsos grams, tothom. El E. coli és la causa més freqüent d'infecció urinària en el humà, i dintre de l'humà la infecció urinària és molt més freqüent en les dones que en els homes. I la raó és que la uretra femenina és molt petita, molt curta, la de l'home és una mica més llarga i, per tant, té menys possibilitats de contaminar-se de forma retrógrada, i a partir de les bacteris que estan en el periné perquè es contaminen de la femta, podem tenir autoinfeccions de nostres pròpies bacteris que tenim en el periné, que ascendeixen a través de la uretra. I, per tant, és la causa més freqüent d'infecció urinària en qualsevol persona que tinguem al nostre voltant.
Abans parlava vostè del tractament antibiòtic, però també hi ha altres opcions terapèutiques, no?
Sí que hi ha. A veure, el tractament, a veure, des del punt de vista terapèutic, una cosa és la infecció, diguem, gastrointestinal, que a vegades no fa falta ni siquiera tractar-la, i que el que fem és fer tractament de suport, hidratar el malalt i evitar les complicacions. I altra cosa diferent és la infecció urinària. En el cas de la infecció urinària, el tractament fonamental és el tractament antibiòtic. Sí, això no vol dir que hi ha algunes coses que es poden fer per tractar d'evitar aquestes infeccions, però per tractar, el tractament fonamental són els antibiòtics.
O sigui que el més important, sobretot, doctor, és hidratar-nos i seguir una dieta astringent, imagino.
En el cas de la infecció gastrointestinal, efectivament, sí.
Ara m'està venint al cap el precedent de la crisi dels cogombres. No sé si se'n recorda l'any 2011, que les autoritats alemanyes van afirmar que havien detectat E. coli en cogombres provenents d'Espanya, no? Un fet que va provocar la indignació tant d'agricultors com del govern d'Espanya en un episodi de tensió comercial i fins i tot diplomàtica entre dos països, eh?
Em recordo vagament, però sí que ho recordo. Hi ha hagut més infeccions per bacteris, diguem, intestinals, en no tan sol, diguem, quan nosaltres no rentem els aliments o no tenim la necessària prudència amb el tractament dels aliments, sinó també en processos industrials. I a vegades ha hagut manipuladors d'aliments que han pogut contaminar, i aquestes contaminacions van a la cadena comercial. Això passa de forma molt rara, perquè les mesures que tenen en els processos industrials són molt segures, però de quan en quan vem en els diaris que hi ha infeccions per aquest tipus de bactèries, no tan sols l'E. coli, sí, però altres també, en les quals aquest tipus de bactèries ha passat al procés industrial de l'aliment.
Doctor, jo començava parlant sobre el tema, bueno, del que ha passat als Jocs Olímpics de París, sobretot al riu Sena. El riu Sena pot ser un focus d'infecció, o pot ser que es trobi l'E. coli allà perquè és un marcador que diu que aquella aigua està bruta, però que imagino que s'ha de ser prudent a l'hora d'establir conclusions, sobretot en el cas d'aquests dos esportistes, no? Saber o no si s'han contaminat en aquelles aigües del riu Sena.
Jo crec que efectivament, com vostè diu, hi ha que ser molt prudent perquè no tenim tota la informació. Tenim la informació dels diaris, però no sabem com han sigut els controls de les aigües del riu Sena en els dies previs. Hem vist, diguem, actuacions dels polítics banyant-se per demostrar que l'aigua estava bé. No sabem de tota la realitat. És veritat, el primer que tenim que saber és que l'aigua no és estèril. Vol dir que quan nosaltres anem a la muntanya i volem beure d'un riu, aquest riu no té aigua estèril, té aigua amb bacteris, i algunes d'aquestes bacteris poden ser patògenes. I, per tant, no solo en el riu de Sena, en rius molt menys problemàtics que el Sena podem adquirir una infecció produïda per una d'aquestes bacteris. Per altra part, per beure l'aigua que nosaltres estem bevent tots els dies, se fan processos de conservació o de tractament d'aquestes aigües perquè siguin potables. Les aigües es cloren i se fan coses per tractar d'evitar que aquestes bacteris que poden portar de les aigües les mengem fàcilment. Per tant, el que hi hagi bacteris als rius és normal. El problema és la quantitat. I se fan controls per saber la quantitat. Jo no sóc un expert en salut ambiental, diguem. No sé quals són els nivells que han de tenir les aigües per a decidir si són utilitzables per a banyar-se i si són potables. Però bacteris, ai, hi haurà.
A ver, los ailos, no?
Exacte.
Escolti'm, si agafes l'Ecoli, quant dies pots estar malalt amb símptomes i tal? Una setmana, 8 dies?
Lo normal és lo més normal, que no és sempre així, perquè en medicina, gràcies, jo sempre digo que gràcies a Déu no tot és igual, perquè si fos igual jo crec que nosaltres no teníem res que fer.
Exacte.
Però lo normal són infeccions curtes, 4 o 5 dies.
Aprofito que vostè és el cap clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses de Sant Pau. S'estan trobant vostès més malalties infeccioses actualment o no?
Covid. Fundamentalment el que més destaca en aquest moment en la ciutat de Barcelona, almenys en relació amb els ingressos, el que estem veient és Covid. Covid-19 en la població, diguem, immunocompetent i poble no, i Covid no tan lleu en malalts que estan immunocompromesos. Però en aquest moment, epidèmies per enterobactèries que estem parlant, no, jo no tinc coneixement de que hi ha hagut cap ni una important. Probablement haurà hagut petites, però és una època que pels campaments i per altres coses a vegades veiem salmonella, aquestes coses. Jo no he tingut coneixement, però això és una pregunta més per salut pública que per mi. I el que més destaca en aquest moment con respecte a les infeccions a l'hospital és que la incidència de Covid segueix sent alta i per a alguns malalts amb conseqüències, no diguem mortals, però greus, que precisen tractament i necessiten ingrés.
Home, el Covid persistent, eh? Que això dur, eh? Perquè m'he entrevistat aquí més d'una persona que ho està patint i d'un-hi-do, eh? Molts sí. Inclús estan de baixa des de fa molts mesos, eh?
Exacte, sí, sí. Esto es, al que m'estic referint no estic parlant del persistent, que la
sí,
majoria
sí.
del persistent és el que es va adquirir al començament de la pandèmia i ara sembla, no estic totalment segur de que la incidència és una mica menor, però el que seguim tenint és Covid, Covid normal i corrent, que amb la variant actual, el que passa és que ens agafa vacunats, ens agafa consultant aviat, amb mètodes diagnòstiques ràpids, i tenim tractament per als malalts que ho necessiten, que podem posar aviat, i això fa que el que va passar l'any 20 pues ara sigui diferent, però des del punt de vista de gestió hospitalària és un veritable problema, perquè això vol dir que tenim ingressos que no comptava amb ells en l'estiu, bueno, és un problema nou.
Sí, sí, està claríssim. Doctor, abans d'acabar, per fer un resum del tema de l'Ecoli, del qual hem començat parlant, consells per la gent, sobretot, deia vostè, la malaltia del viatger, que sol passar quan marxem, consells per evitar, intentar evitar agafar aquest Ecoli. Quin consell ens donaria?
Assegurar que les comides crudes estiguin ben rentades i, si no és possible, no menjar, diguem, menjar que no esté cuinat. És important l'aigua que bevem cada dia, sobretot quan van a alguns destins on l'aigua no és de la qualitat necessària, pues, tractar de beure aigua embotellada. I una cosa que sembla molt tonta, però és a vegades la que se'ns oblida, és el gel. El gel, estem molt, molt preocupats per la ensalada i pels cogombres i pels no sé què. Estem preocupats per beure aigua embotellada i després ens tomem un refresco amb gel i el gel amb tota probabilitat.
Diria ara que estaria amb vostè això, doctor, m'estic recordant d'un dels meus viatges a Cuba, que vaig anar a la bodeguita de Medio, visita obligada,
sí.
I me'n recordo que, clar, estem tot el dia amb això de l'aigua embotellada que deia vostè i ens vam prendre un mojito. I escolti, clar, el hielo picado, clar, tu no hi penses.
Pues eso ve del grifo.
Pues el dia després, bueno, jo crec que van ser hores després, no li vull explicar normalment que ho vaig passar, eh? I a més, estan en un país que després no pots menjar, depèn quins aliments, perquè està tot molt restringit, sap vostè, no?
Sí, ho sé, i, però que ens ha passat a tots i en diferents països del món, i passa això, que a vegades estem preocupats, a vegades baixem una mica la guàrdia, i el gel és un dels errors clàssics,
que
la
gent
s'oblida de que el gel normalment és, jo suposo que en determinat tipus d'establiments fan el gel amb aigua depurada o destil·lada o embotellada, però en la majoria no.
Bueno, doncs, Joaquim López Contreras, doctor cap clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses de Sant Pau, li agraeixo moltíssim que avui hagi estat amb nosaltres. Marxa de vacances vostè, doctor, o ja ha tornat?
Sí, marxaré en uns pocs dies, encara tinc que treballar una
Molt
mica
bé.
Més i després tractaré de marxar. Sí.
Molt bé, doncs el deixem que treballi. Gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts i bones vacances, bon estiu.
Moltes gràcies a vostès i igualment.
Gràcies, adéu-siau.
Una abraçada, adéu-siau.